El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dimarts, del gall del monestir, avui en companyia de l'Arcadi Oliveres. Arcadi, molt bon dia, benvingut.
Bon dia tingueu, gràcies.
I el Jordi Mulgó. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Dèiem, dos homes de pau, dos pacífics.
S'intenta, eh? Sí.
S'intenta, tot i que la situació, doncs, és allò calenta. Anem a intentar parlar de l'actualitat i repassar alguns dels temes. Si us sembla, començarem per un de propi, un local, i és que, bueno, el tema d'actualitat del qual en parla tothom és el tema de la zona verda. Hi ha detractors i també hi ha gent a favor, perquè li veu els avantatges de tenir, doncs, més places disponibles, de no trobar tant volum de cotxe circulant pel centre de la ciutat, i com a conseqüència, doncs, bueno, tot això a llarg termini, els efectes de la contaminació. Com sempre, quan es prenen decisions d'aquest tipus, doncs hi ha els que estan a favor i els que estan en contra, segons li vagi a cadascú. Però sí que m'agradaria saber una mica què és el que, com ho esteu vivint vosaltres i què és el que us està arribant del vostre cercle més pròxim. Vols començar,
bé,
Arcadi?
Doncs amb molt de gust. A veure, primer, a la zona on jo visc no hi ha ni zona verda ni zona res, per tant, des d'aquest punt de vista directe, personal, no m'afecta. Ara, com a perspectiva general, jo més aviat en sóc favorable. Crec que reservar uns espais verds pels que són veïns del barri, amén d'uns de blaus per aquells que tenen urgència d'aparcar, jo sempre ho he trobat, almenys l'experiència que he viscut a Barcelona, que és on fa més anys que s'aplica, sempre he trobat que era una cosa favorable. La veritat és que aquí tinc l'impressió que ja feia temps que estava previst, perquè he vist moltes vegades a terra ratlles pintades de verd que amenaçaven ja que en un moment o altre s'instal·laria aquesta zona verda. Jo acostumo a anar a aparcar a l'estació de Valldoreix, per exemple, i a l'estació de Valldoreix ja fa temps que hi ha unes ratlles inútils fins ara completament que marcaven això. Per tant, que això que estava anunciat ara es converteix en realitat, que els veïns tinguin més accés amb la tarifa, evidentment, ben barata, i que els altres puguin anar a una zona blava, a mi, en principi, no em sembla malament.
De moment no has tingut dificultats, perquè, clar, tu vens al centre i intentes...
No, jo quan vinc...
Vens a comprar, vens quan, a passejar
no,
o a fer gestions?
I vinc poc, on vaig més a l'estació, perquè, la veritat, sigui dita, molts compromisos meus es donen a Barcelona i, per tant, haig d'anar a Barcelona. Aleshores, el que haig de fer és anar a l'estació. I a l'estació, ara hi ha hagut, per exemple, un bon augment d'aparcament a la part de Valldoreix, a dalt a Can Cadena, que han ampliat tota una zona que abans, no sé per què, però no era utilitzable. Això ha anat bé, i en general, si en trobo un problema, aleshores vaig, per exemple, aquí al pàrquing de l'estació de Sant Cugat, hi vaig bastant sovint. Evidentment, no t'hi pots accedir perquè són cars, però tanmateix és la manera de resoldre-ho. I si trobes una zona blava, de vegades, jo què sé, la Rambla Ribera Tallada o lloc d'aquests, també hi ha parques.
Sí, la veritat és que també jo sí que visc al centre, visc al barri del Monestir i ens ha tocat zona verda. La veritat és que...
Pot ser diferent, aleshores.
Sí, però la veritat és que hi ha més moviment. És a dir, abans, parlo de la setmana passada o així, Tenien problemes per aparcar durant el dia i ara hi ha més mobilitat. Mm.
Arribes... Ja us afecta ara, a partir d'aquests dies? Ja està també...
ja, sí, ja. Ja està tot en marxa, sí. Mm. Ens van dir el dia 30 que ho posaven en marxa i ja està en marxa. I la veritat és de... Bueno, d'entrada sembla que la mobilitat hi és. I això ja crea una mica més de no sé, d'espais, no?, durant el dia. Les zones blaves del centre és que són imprescindibles, és que si no, si hi ha poca mobilitat, és que no n'hi hauria, és que es quedaria tot, en fi, tot molt, molt parat, ocupat, no, no... Clar, llavors hi ha la pega de que hi ha tarifes, però bueno, les tarifes jo crec que són assumibles. Els veïns de la zona verda, em sembla que ens costa a l'any, si ho paguem a l'any, són 40 euros. Per tant, si hi ha mobilitat i quan arribes més o menys a la teva zona pots acabar aparcant, encara que sigui per una hora, dinar i tornar a treballar, o sembla que la cosa dona més joc, no? I, bueno, i si ens estalviem alguna cosa a favor del medi ambient, doncs millor que millor.
O sigui, que tu com a veí has notat la
sí.
situació cap a millor.
Sí, cap a millor. Ah, evidentment, arriben les 8 del vespre i vas veient que s'ocupa tot.
Sí.
Però durant el dia hi ha una mobilitat diferent de la que teníem, perquè bueno, on visc jo estem a prop d'una zona semi-industrial, diguem-ho així, i clar, molta gent que venia a treballar doncs ja ocupava. Ara s'han tirat, diguem-ho així, han desplaçat una mica més cap a Can Magí, sembla que tot allò s'ha ocupat més, bueno, en fi, s'ha anat repartint, però esclar, és inevitable, els cotxes hi són i en un lloc o altre hem de parar.
La pregunta que jo formulo respecte al que passava a Barcelona és si en aquesta zona verda un que no sigui veí pagant una tarifa més elevada que zona blava hi pot aparcar o no.
Sí, és, a veure, jo ho he utilitzat una vegada i ho vaig utilitzar a l'Hospital General, que vaig haver d'anar-hi un moment i estava, com sempre, tot copat, i han fet un tros de zona verda i vaig trobar de seguit aparcament. Llavors, clar, quan la novetada, no? A veure quin em cau, no? Vaig anar i no recordaré ara la tarifa, però si vaig estar 2 hores, pues, devia pagar pues, cap a l'euro per ser resident d'aquí. Per ser resident, perquè a la tarifa ja et posava resident a Sant Cugat i ja et sortia ja la tarifa. I crec que hi vaig posar 1 euro i eren 2 hores... 2 hores, por ahí. Sí, sí.
Està bé. No, és que ho deia per una experiència personal. A Barcelona hi ha zones verdes fa molts anys.
Sí.
N'hi ha algunes amb que són exclusivament dedicades als veïns. És a dir, que encara que tu volguessis pagar 1.000 euros,
no
hi pots entrar. I una vegada, no me'n vaig anar a compte, vaig deixar el cotxe a la Barceloneta, que ja comprèn que és un barri molt atapeït, i vaig haver d'anar a recollir la grua, esclar, perquè era així. Aleshores dius, mira, de vegades prefereixes pagar una mica més i que puguis aparcar allà.
Sí. Això també em va passar una vegada a dalt a Sarrià, amb uns carrers del costat de la parròquia mateix de Sarrià, i no s'hi podia aparcar allà. Era un exclusiu dels veïns. Només es podia aparcar, em sembla que posava el cap de setmana, i clar, vaig haver d'anar a parar a la zona blava.
Sí.
Però bueno...
ens hi haurem d'acostumar, no?
Sí,
com
no,
amb tantes altres normes que en el seu moment es van imposar, com per exemple, recordem, i que semblaven allò difícils d'assumir, la prohibició de fumar en llocs tancats.
I tant, això.
El tren, els bars, bueno, a tot arreu, pràcticament, i ara ja és... Ja és normal. Vull dir, els fumadors ens hem acostumat a fumar fora.
Sí, és així.
A l'aire lliure.
Ah, sí, llàstima que sempre hem de posar els diners pel mig. Vull dir, no sé si ho haguérem pogut muntar d'una altra manera, però bueno, sempre hi hem de posar els diners per... dissuadir les coses, no? Però, bueno, a veure si realment hi ha la mobilitat que es buscava, sí, que és el poder moure't quan t'hagis de moure per la ciutat amb una mica més de comoditat o sense tantes angoixes. Jo recordo l'exemple de l'Hospital General, sí, és que jo em posava molt nerviós quan havia d'anar allà, perquè és que havies de parar on te podies i amb una mica de sort anaves a parar més a baix de Can Cabassa i més a baix i més a baix i bueno, l'altre dia se'm va solucionar i jo a les dues hores havia marxat perquè més d'estona no hi vaig ser-hi, vull dir, vaig deixar un espai lliure per un altre que podia necessitar, no ho sé. Sí, només hi veig aquest avantatge d'entrada.
La és favorable. I volia fer un recordatori, ara que la Carme ha parlat d'això de fumar i de no fumar, de veure que de vegades les coses planifiquen malament. És cert que hi ha hagut un progrés important amb això de que els espais per fumar han de ser sempre exteriors i no interiors, però recordo, i tu, si ets fumador, ho recordaràs més, aquella època en què en els bars es van posar dos espais, un de fumadors i un de no fumadors. Totes les cafeteries van començar a fer obres internes i va ser un merder, i al final va durar dos o tres anys i després va acabar.
Cert,
sí,
cert.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. No els va indemnitzar ningú, eh?
No, i és que ara si pensem en aquelles imatges, en aquella situació que tu comentaves, també em venia al cap als aeroports, per exemple.
Sí.
Aquelles sales que hi ha per fumadors, que jo me les miro de fora, eh? Sent fumadora me les miro de fora perquè em fan pànic. Fa una angúnia,
sí, 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 sí,
sembla sí. L'habitació de la por, no? Sí, sí, mira. Una altra de les qüestions que avui doncs, tenen el seu espai reservat a algunes de les portades dels diaris és l'arribada de Facebook aquí a la Torre Les Glòries, a Barcelona. S'instal·larà doncs, una àmplia oficina que donarà cabuda a uns 500 treballadors perquè Facebook doncs, instal·li la seva central per controlar les notícies falses, les fake news, sí, no? Que
vuit plantes, em sembla que he sentit, que agafaven unes vuit plantes de la Torre Agbar.
Ahir ho comentàvem també a la tertúlia i segurament la raó per la qual doncs el que ha ajudat, ha contribuït a que això acabi sent així i que, per tant, el propietari de Facebook hagi decidit que Barcelona és un bon lloc, doncs està ben relacionat amb el Congrés de Telefonia Mòbil, o no?
Home, jo segurament que no anirà malament de tenir això aquí, però clar, jo el Congrés de la Telefonia Mòbil sempre l'he vist més tècnica, que tècnic amb el sentit d'aparells, no? O de tirar endavant una sèrie de projectes nous i tal, que no relacionat amb això. Jo aquí, no ho sé, igual m'equivoco, donaria més importància a la part tècnica, diguem-ho així, o a la part... O sigui, el resultat de la utilització dels mitjans que tenim ara de telefonia mòbil
però,
i totes aquestes coses.
Tenim en compte que Facebook funciona i existeix gràcies a les noves tecnologies.
Exacte.
Que és una xarxa doncs, que ha crescut moltíssim i que, bueno, que ha adquirit un poder i una presència a tot arreu. Que, bueno, no sé, vosaltres Facebook en teniu? No. Bueno, l'Arcadi ja sé que no de totes aquestes coses, però sí que en sabeu de l'ús, de l'existència i del paper que juga.
Sí. Per això que per ho tant, veig més en la part tècnica, diguem, en els resultats dels aparells, que és més important potser en la part tècnica de funcionament de tots aquests sistemes. D'entrada, sembla que la intenció és bona, és anar a veure, a detectar mentides, ja dona la sensació que és una bona intenció. Veurem fins on arriben, no? Perquè això és incontrolable.
No, però el fet és la tria.
Exacte.
La tria. Per què s'instal·len a Barcelona? Doncs alguns avantatges hauran vist,
no? Sí, deuen enviar. Home, el Congrés jo suposo que n'hi té.
Sí, això suposo que hi té molt a veure, i és que jo aquí, ja potser ho he sentit la Carme alguna vegada, tinc una opinió, sé que és molt minoritària, però molt radical. Ni això ni el mobile s'haurien de fer mai a Barcelona. és una desgràcia que Barcelona tingui el Congrés del Mobile. Absolutament una desgràcia. I l'haurien d'evitar. Sé que genera llocs de treball, sé que molta gent doncs, els dies aquells està, que els restaurants estan contents, però primer, tots els mòbils només es poden construir amb una matèria primera que es diu coltan. Aquesta primera matèria només es troba amb un 80% al Congo. Ja portem 5 milions de persones mortes en el Congo amb guerres per tenir coltan. El llibre que he llegit és interessant i acaba amb una frase, reconec, demagògica. Demagògica. Diu, aneu en compte, cada mòbil nou que compreu porta incorporada una gota de sang d'un congolany. Sé que és demagògia pura, però en tot cas és significatiu. En segon lloc, un cop tenim el material, la matèria prima, com es construeix el mobile? Amb fàbriques d'explotació continuada en països del tercer món. En tercer lloc, quan tenim el mobile, per què el fem servir? En un 90% dels casos, per dir-nos bestieses mútuament. L'altre dia venia de Barcelona amb el tren aquí una parella que hauria estar contenta perquè la senyora tenia panxeta, per tant, haurien estar contents perquè esperaven una criatura o una cosa d'aquesta mena. No es van dir ni una sola paraula des de Barcelona a Sant Cugat. Els dos mirant el seu mobile respectiu, el mòbil respectiu, a veure, llegint la incomunicació més absoluta, les bestieses més grans. Jo ja sabeu que no tinc Facebook, que no tinc Twitter, que no tinc WhatsApp, que em nego a totes les noves tecnologies.
I vius la mar de tranquil.
I vist mar de tranquil, sí. Sí,
ah, sí.
I per tant, ara, reconec que això que acabo de dir és molt minoritari i no és fàcil, de vegades vaig, aquí em toquen a instituts aquí a Sant Cugat i els dic, escolta, no els dic que no facin el servir el mòbil, pobres nanos, els dic que això es moririen. Però no en compreu un cada any, que costa molt, que el coltan no es troba, compreu-ne cada 4 o 5 anys, i s'escandalitzen de seguida. Però jo penso que el mòbil, la seva aparició, ha sigut una desgràcia. Això és el que jo penso. I ara, evidentment, mira, ara mateix hem estat, quan hi ha aquí amb el cotxe, la Helena, hem estat a punt d'atropellar una persona que anava completament distreta, atravessant el carrer, mirant el seu mòbil. No pot ser, no pot ser. El mòbil, per trucar un dia, per avisar una cosa així, però l'extensió que es fa i que Barcelona sigui la pàtria mundial d'aquesta bestiesa, a mi em fa pena. Això, ara, reconec, és una expressió minoritària i no té per què compartir-la la gent, però ja que m'ho prestes la possibilitat, ho dic.
No. Però és que a més aquesta notícia que ahir ja es va fer pública, tot i que avui la porten en portada bona part dels diaris, també ve acompanyada pel fet que Barcelona doncs li pren el relleu en el lideratge mundial a París com a capital dels congressos internacionals. A tot això i amb la situació que s'està vivint actualment a Catalunya des de ja fa alguns anys i des de l'aplicació del 155, els que han defensat doncs que el 155 estava fent molt mal i que les empreses marxaven i que això seria doncs una debacle, té, diguem, algun altre aspecte, alguna branca verda que continua
confiant en nosaltres.
Prosperant sí. per una altra banda.
Sí,
no?
Sí. Sí, sí, amb això segurament que també hi ha alguna cosa a poder-hi afegir. Encurioseix, ara en el punt que estem, a mi em pica ja la curiositat de dir per què confien en nosaltres, perquè en principi donava la sensació de que confiaven perquè, doncs, no sé, perquè som gent treballadora, perquè estem més o menys preparats, perquè els sous són més barats aquí que no a França. Exacte. Hi havia una sèrie de coses que donava la sensació que continuaven confiant en nosaltres amb això, però és que ara veus apostes realment de futur, com podria ser aquesta, amb tot que estic d'acord amb l'Arcadi, que hi ha el contrapunt que sempre no l'hem de perdre de vista, dona la sensació d'una confiança més enllà de la política i més enllà, o sigui, confiant, jo no sé, amb la gent potser, no? O amb la preparació. Són 500 persones, 500 persones que a la millor un centenar poden ser gent que no és d'aquí, que poden venir d'altres llocs molt més preparats que nosaltres, però amb la proporció que nosaltres puguem intervenir aquí també ens prepararà una miqueta a nivell més avançats internacionalment, no? I jo crec que això és molt positiu.
Però em refereixo que tot i la situació...
Confien.
Barcelona sí. Continua sent un, un referent. Sí. Vull dir, té la força suficient sí. Com perquè, a banda de situacions socials i polítiques, pels negocis continua sent un punt atractiu.
Sí, jo estic d'acord amb els arguments que deia en Jordi, crec que és veritat, que aquestes raons impulsen que la gent vingui cap aquí. Pensem, per altra banda, que aquest tema a Catalunya no és novedor. Jo recordo que quan l'alcalde de Barcelona, el senyor Casario Porcioles, va treure's un lema que deia Barcelona, ciutat de fèries i congressos.
Sí.
I em penso que això fa 50 anys. Vol dir que això de les fèries i els congressos ja venia bastant, bastant lluny. I sempre hi ha hagut la tradició de fer-ne, i em sembla sí. Raonable que sigui així, i evidentment la ciutat amb les seves infraestructures, la ciutat amb el seu clima, la ciutat amb el seu entorn, totes aquestes coses facilita que s'hi vulgui instal·lar. Ara no, em penso que ja fa 20 anys que es deia que els japonesos directius d'empreses demanaven a les membres que els traslladés a Barcelona com a lloc adequat que més els hi agradava per poder venir. Per tant, vol dir que sí, que hi ha unes condicions que ho afavoreixen. I voldria fer un petit moment de marxa enrere per acabar de fer la crítica del mobile, que me n'he oblidat d'un últim element i que ja que hem discutit el tema ho vull posar. Les empreses aquestes són les que més gran frau fiscal cometen. Avui en dia, l'empresa més estafadora d'impostos d'Europa, amb 15.000 milions d'estafa, es diu Apple. I per tant, a partir d'aquí, penso que hem de tenir en compte una mica què estem fent. Després tenim que no tenim pensions, aquesta setmana ho hem dit, l'1 de maig, i no sé quantes vegades, i llavors, en canvi, volem que aquestes empreses estafadores vinguin i tant aquí. És impresentable. Ja està, era una cosa que volia aprendre.
No és poc, eh?
No
és poc el que acaba de dir l'Arcadi.
No és poc, i fa falta anar-ho repetint perquè sapiguem on posem les mans. Vull dir, això és així.
Home, potser no és que la gent no ho sàpiga o ho desconegui. El que passa és que, bueno, potser mirem cap a una altra banda.
Segurament.
No?
Sobretot els governs.
Sobretot els governs, sí.
O sigui, ara que... la ciutadania patim, sempre.
Avui llegia un titular que de la Susana... ara no em sortirà el cognom. La Susana del PSOE.
Ah, la Susana Díaz.
La Susana Díaz. La Susana Díaz, un titular que deia Espanya no pot estar paralitzada per Catalunya.
Doncs res, endavant.
En referència al finançament autonòmic.
Que no ajudi a paralitzar-lo, que ell ajuda. Que no ajudi a paralitzar.
Home, la pregunta és si és únicament la situació a Catalunya el que està paralitzant Espanya. Quan hi ha altres situacions, la pròpia situació del Partit Popular, que en el Congrés doncs, ha trigat i ha necessitat finalment el suport del Partit Nacionalista Basc per treure endavant els pressupostos. Vull dir que pensar que Catalunya és l'única pedra a la sabata que té el govern espanyol és poca cosa.
Si ho diu la Susana, a mi no em preocupa, ja sé què pensa i què fa aquesta dona, és igual, passem follint i perdem el temps, això és el que jo diria.
Però penseu que realment la situació catalana és l'únic problema per a Espanya?
No, absolut, en absolut. Jo aquí afegiria, i a més enfadat, jo estic molt enfadat. És a dir, la culpabilitat de lo que està passant a Espanya, el primer responsable és el govern central.
I tant,
el primer.
Completament d'acord.
El primer. I segon, on estan els projectes per a Espanya? Ja no parlem de Catalunya en concret, que ja podríem entrar-hi. On són els projectes espanyols? La senyora Susana Díaz, per què calla davant de la falta de democràcia a la resta de l'Estat o a tot l'Estat espanyol? Per què calla? És còmplice. És còmplice. Què van a buscar? Què busquen? El finançament o el benefici, que és el que li toca fer, de buscar el major benefici per Andalusia, que és el que li toca. Però per què s'omple la boca d'Espanya? Quins motius té? Que tirin, que portin els projectes, que els posin a sobre la taula, que conquistin a gallecs, que conquistin a castellans, a catalans, a valencians, mira si en tenen de feina a Madrid. No hi ha res, res. I l'oposició calla. I és còmplis. És còmplis.
Exactament, sí, sí. Aquí l'únic projecte que tenen, sigui el govern del PP i els seus ajudantets del PSOE, es diu IBEX 35 i s'ha acabat. No els preocupa altra cosa que això. La pela dels rics i prou.
Ja
i estan destruint, no Catalunya, estan destruint tota la societat espanyola. Són veritables culpables. I ja està.
Ja està, ja està.
Hem de dir les coses clarament.
Amb poc en té prou, eh? L'Arcadi ja...
És que potser ja la cosa està molt amanida, ja està ja molt, molt clara, està tot sobre la taula, és que ja sí, no ens poden amagar res més.
No, no,
I posem-ho, jo ho poso entre comilles, al tanto Europa. Al tanto Europa. Espanya alguna cosa hi deu tenir a dir, o alguna cosa, alguna influència hi deu tenir, al tanto on ens porten, eh? Al tanto.
I on ens porta tota la situació? Sí, digues, digues, Arcadi.
És que ara que dic que sabrà la Sagrada Europa, Déu-n'hi-do. Aquest, perdó, impresentable personatge, que es diu Juncker, la setmana passada va fer unes declaracions. Diu que com que els pressupostos són ajustadets, baixarem els ajuts agraris i els ajuts de cohesió social per pujar la despesa militar i la despesa de les fronteres. Això ho va dir el Juncker la setmana passada. És a dir, que Europa, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, a més, em ve la imatge que jo vaig veure i és amb unes rialles i amb una sorna perquè havien tirat endavant el pressupost, que a mi em feia vergonya estar de veure'ls. A mi no em representen, de veritat.
Gens.
A mi no em representen. Vull dir, sempre hem mirat a Europa amb aquell sentit de la justícia social, amb el sentit d'avançar, amb el sentit... No, i aquesta gent m'ho fan caure. No perdem de vista que a Espanya l'hem fet honoris, doctor honoris causa de la Universitat de Salamanca. Això també hi ha...
Jung García no recordava això, sí.
Sí, sí. O sigui que ja també apaga i vàmonos, no? És el mateix que donar medalles als policies alemanys perquè havien detingut el senyor Puigdemont. Sort que els policies van tenir dos dits de front i van dir, no la volem.
Sí, sí, no. I el Juncker ha convertit Luxemburg en un paradís fiscal immens quan era primer ministre allà. És que tenim realment...
D'aquí plora.
Comences a repassar. Sí. Ahir mateix un altre, amb el qual no entrarem avui, que es diu Vladimir Putin, pren possessió del càrrec. Mires qui és en Trump, mires qui és... I vens, escolta, tan malament ho fem els ciutadans que hem d'estar governats per tota aquesta pleia de gent, una cosa impensable.
És així, és així.
Sí, però...
No estem alegres, però és que tampoc hi ha massa motius.
Sí.
Quatre mandats, no?, de Vladimir Putin?
Sí, i fins al 20... Quan va dir? Perquè és més llarg de lo normal, em sembla que tenen, no sé si són 5 anys o...
Podria ser, sí.
És una mica més llarg del que estem acostumats, que ara n'hi ha per uns quants anys més. Sí.
Bueno, el tema dels mandats també és una cosa que s'hauria de fer mirar.
Bueno, ell va fer una trampa, perquè la primera vegada no sé quina llei hi havia, que no podia tornar a ser president, llavors aquest, el primer ministre, el Medvedev, el va fer transitoriament 2 o 3 anys president, ell va baixar a ser primer ministre, seguia venent igual, i va tornar a assumir el càrrec, perquè així trencava la continuïtat de no sé quants mandats, o sigui, quina trampa va fer.
Sí, és així, eh?
Us proposo un tema que em sembla que encara avui dia, quan escolto que avui el Congrés dels Diputats decidirà si admet a tràmit una proposició de llei que remesa pel Parlament de Catalunya per despenalitzar l'eutanàsia en casos de malaltia terminal, quan es preveu que el dolor tant físic com psíquic serà permanent. Doncs avui se sotmet a votació al Congrés dels Diputats i és un tema que jo recordo haver-lo tractat a l'escola i sembla mentida que en el segle XXI encara un país com l'Estat espanyol s'estigui discutint això.
Bé, aquí hi ha associacions. Jo recordo un personatge mort l'any passat que es deia Salvador Paniker.
Sí.
Em penso que va crear l'associació per una mort digna, si no m'equivoco.
Sí.
Fa uns anys, una mica...
Jo ho recordo així, també. Sí.
De dir, home, escolta, hi ha gent que té molt poca viabilitat i mirem que almenys l'espai de vida que li queda sigui fet amb dignitat. Després, en quina mesura l'eutanàsia s'aplica de manera més directa o més indirecta, això és un tema, a més, és de categoria moral i jo tampoc sabria massa què pensar-hi, aquesta és la veritat.
Però sembla... Hi ha temes tabú.
Sí.
Hi ha temes que fa por tractar-los, encara que sigui públicament. Sí que és cert, com deies tu, Arcadi, doncs, que hi ha associacions favorables a la despenalització i d'altres que consideren que això doncs, és un crim, no? A favor i en contra. Tornem a estar
amb un tema de
controvèrsia. Però, a veure, que en qualsevol cas sí que s'hauria de permetre a través de la llei doncs, que la gent que vulgui fer ús pugui disposar del permís, podríem dir, per poder decidir sobre la seva pròpia mort.
Sí.
No?
Alguna cosa, vaig viure una miqueta de prop i no sé si és algun compromís de la mort digna o alguna cosa d'aquest estil que les persones ho poden expressar, però això no és l'eutanàsia. O sigui, la mort digna és dir no em feu res més.
Les últimes voluntats.
Exactament, sí. Exacte. No feu res més i deixeu-me i quan s'acabi, doncs acabant, no? Però bueno, evitar el patiment i aquestes coses. Però clar, és que l'eutanàsia és un acte tan íntim de les persones i que pot afectar a altres també, que una decisió teva pot acabar afectant a una família o... Però clar, és que davant de les circumstàncies és que em sembla que l'acte ha de ser molt íntim. És quan estàs bé, però, o sigui, jo em poso en el meu lloc. Què passarà? Vull dir, prendre una decisió que tu no saps el que et passarà demà és arriscat. I quan estàs malalt, prendre-la és que potser tampoc estàs capacitat.
És veritat.
No ho sé, és una... És una llibertat molt personal. Jo penso que tampoc hi hauria d'haver tants problemes. És a dir, la persona decideix en el moment que decideix, però clar, després penses, bueno, i els afectats? No ho sé, és una cosa molt difícil. No ho sé, és que no sé què dir-hi. La veritat és que em sembla malament també que ho evitin a les persones que ho té molt clar i que ho volen fer-ho, sí. I jo tampoc hi veig motiu per dir-li, escolti, vostè no ho pot fer-ho. Bueno, i vostè qui és per dir-me jo? Qui és vostè, no? Vull dir, la vida és meva, jo faig el que crec, jo...
No. Home, estaríem, no sé si a la mateixa situació que amb la... La despenalització de l'avortament. Vull dir, suposo
igual,
que
igual,
la situació
igual.
En què es troba una dona.
Exacte.
Que en teoria ha de poder decidir si creu que pot tirar endavant l'embaràs o no, exceptuant situacions de risc per la seva vida,
sí.
Doncs ens trobem a lo mateix. Sí, recordareu el cas de Ramon San Pedro, aquest gallec?
Sí, de Galícia, em penso. Sí.
Que, bueno, mentre no existeixi una llei que et permeti prendre aquestes decisions, doncs s'han de provocar i s'han de buscar situacions com aquesta, no? Que algú l'ajudi i que després, bueno, responsabilitats, pues, tampoc no queda massa clar, no? Aquí se li han d'atribuir les responsabilitats d'això, però vull dir que s'han de buscar subterfugis per trobar...
Per una cosa que la persona ho demanava, vull dir que n'estava convençut, sí. que ho havia expressat públicament, que n'havia donat fe de que ell ja no podia més. Ostres, en fi, jo penso que no, ningú té dret a dir-li a la persona, ningú de nosaltres tenia dret a dir-li no, aguanta, no, i ell era el que ja no podia, no? Vull dir...
Però vaja, la sensació és que, així com passa amb altres temes, a Espanya anem per darrere fa ja una bona pila d'anys.
Sí.
No tinc dades comparatives, però podria ser molt bé, sí.
Holanda em sembla que va per davant bastant més. Potser són els dels primers d'Europa que ho tenen més clar, els holandesos.
Sí. No, és un tema delicat, com diu molt ben Jordi. Jo penso que, si voleu aprofundir-ho, aquí s'han curat en el centre Borja, hi ha 3 o 4 experts sobre aquesta qüestió de la mort digna, i se'ls pot fer venir un dia aquí, estan a 2 quilòmetres de la casa, i el millor poden explicar-ho amb capacitat. Vaja.
Sí, fins i tot es va crear una associació de recent creació, també relacionada amb la mort digna. O sigui que la societat civil, com en molts altres casos, doncs sempre va un pas per davant.
Sempre,
no?
De la llei, sempre.
De la llei, o sigui que o es posen les piles o no avançarem. I qui sembla que també s'ha de posar les piles són els partits sobiranistes, que en qüestió d'una setmana en diu Esquerra Republicana que han de tenir un candidat sí o sí per poder investir. D'aquí jo no sé com ens en sortirem, Arcadi.
No sé què dir. Em temo, hi ha una cosa que em fa molta por, que és
eleccions.
Penso que arribarem al pas que anem, arriben eleccions, i tinc l'impressió que des de Madrid estan molt interessats en que hi hagi eleccions. La meva perspectiva és que faran una campanya forta a favor dels ciutadans, no passa per el PP, que ho tenen tot perdut, però a partir de Ciutadans, a veure si aquest vot, que va ser molt creixent a les eleccions del 21 de desembre, el poden augmentar, i això és el que més por em fa en aquest moment. I aquí, esclar, estem mantenint una idea que jo sempre he defensat, que era que el president legítim era en Puigdemont i s'havia d'aguantar, però vist que això no ens porta, o ens porta un carrer sense sortida, sí, potser hauríem de veure de quina manera evitem les eleccions. Això és el que jo penso.
Clar, però després de la trobada que van tenir a Berlín, em sembla, dissabte passat amb Puigdemont, i després de la trobada, la proposta continuava sent la mateixa, que ja està rebutjada en les diferents investidures.
Sí.
El primer candidat a Puigdemont, després Sánchez, i després doncs ja veurem a veure quina serà l'altra opció. O sigui, tornem a la mateixa aposta, quan ja se sap doncs que el govern ha presentat un recurs, bueno, precisament per recórrer la nova llei de presidència, perquè no pugui ser investit en Puigdemont. És una estratègia, tot plegat, al final, perquè per una banda es diu no volem eleccions, no són bones les eleccions, dit per en Puigdemont i altres membres del bloc sobiranista. I, en canvi, sembla que anem abocats a unes eleccions.
Sí. Jo també penso que les coses no estan clares i els partits sobiranistes no ho tenen clar. Jo, a veure, la idea del senyor Puigdemont que sigui el president, jo estic amb l'Arcadi. Vull dir, és la gent que va votar, va elegir una llista, va ser no la més votada, però la coalició el fa de que ell sigui president. Per tant, és que no ens poden treure aquest dret. És a dir, a més d'haver convocat d'haver destituït un govern, que aquest és el principi, el destitueixen, que ho accepta el govern que estava destituït, accepta anar a les eleccions, que després és capaç de guanyar-ho amb companyia de tots els partits sobiranistes. No es pugui nomenar aquest president, és que, en fi, a mi em sembla ja fora de lloc, és falta de democràcia directa i clara. Ara, a partir d'aquí, clar, a mi em dona la sensació de que entre ells tampoc estan massa d'acord com fer-ho. Tots parlen de fem república, del camí de la república, de construïm república. Bueno, però si la república està proclamada, com ho fem? Vull dir, fa cinc mesos ja que vam fer les eleccions i fa des de 7 mesos ja que vam fer el referèndum. Vull dir, de què parlem? De què parlem? On estan les tremolors? On ens falta el suport o les ganes de tirar endavant? Jo, a mi em preocupa, i jo estaria amb l'Arcadi que al final acabarem anant a unes altres eleccions, sí. Perquè és que, no ho sé, no veig un grup suficientment fort com per tirar endavant tot el que se va prometre, i potser aquí està el problema, no?
I en aquest panorama, com veieu les... És un risc real pel sobiranisme anar a unes noves eleccions?
Un risc les eleccions? A veure, que la gent vagi a votar...
O per qui és el risc?
Sempre s'ha d'admetre que la gent vagi a votar ara, que en aquest moment, doncs, el sobiranisme està una mica amb hàndicap de la situació que s'ha viscut i que potser també és difícil que altres vegades. Potser sí, però amb les eleccions no es pot mai dir res. Jo crec que si mai es convoquessin, s'han de fer programes electorals, s'ha de treballar a fons, s'ha d'aprofitar la campanya i dir-li a la gent que voti amb el cap, no? Que voti amb emocions que de vegades estan votant i sobretot que no votin amb manca d'informació, que passa la major part de vegades, perquè, jo què sé, a nivell espanyol et dones compte que hi ha uns senyors que fastigueixen i maltracten a la població fa molts anys que es diuen Partit Popular i el torna a votar, el que vol dir una ignorància supina per part d'aquells que el voten. Llavors, això és
però escolta, Arcadi, ara jo m'estava preguntant si a tot arreu els electors votessin amb el cap, quants líders actuals no hi serien on són?
Ja s'ho he dit abans, no hi ha ni un presentable d'aquí. No n'hi ha ni un.
Mare meva, oh, sí. Quin panorama, és... quin panorama.
Sí,
molt
no,
bé,
sí.
Doncs gràcies a l'Arcadi Oliveres, al Jordi Mulgó, per aquesta estona de conversa en el Sant Cugat a fons avui a la tertúlia del Gall del Monestir. Senyors, moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon dia.
Molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau. They really say I love you.